dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Mirin, des que Pedro Sánchez va ser investit de nou president del govern espanyol, no s'ha reunit encara amb cap líder autonòmic. El primer, però, serà avui i serà tot just després de la inauguració del Mare Nostrum 5, el nou supercomputador que acull Barcelona. Ahir Pere Aragonès, en sessió al Parlament, deixava clar que no es tractava d'una visita de cortesia entre dos presidents, sinó d'una reunió de treball on s'abordaran temes a resoldre com la gestió de Rodalies, el finançament o la llei d'amnistia. De fet, cap dels que van portar precisament a Sánchez a la presidència. Sembla, doncs, que s'ha obert un nou camí de diàleg. Ja fa mesos, entre ambdós governs, després d'anys de desavinences, i sembla que aquest diàleg podria començar a donar els seus fruits quan tot just després de Nadal es comenci a tramitar la segona fase de la famosa llei d'amnistia. D'una banda, doncs, el govern espanyol ha deixat de mirar l'independentisme com un fet completament radical a abatre, i part de l'independentisme català veu amb bons ulls començar a gestionar allò que afecta el dia a dia dels catalans, com els trens de Rodalies, tot i que ja han avisat que el traspàs serà lent. Avui en aquest programa ho comentarem tot plegat amb un expresident socialista de la Generalitat. Sigui com sigui, però, el diàleg no hauria de tenir cap part negativa. Per tant, benvingut sigui. Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana aquest matí? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui programa de noms propis. Serà el punt de les 9 del matí quan rebrem l'expresident José Montilla per valorar l'actualitat política del moment, tant de Catalunya com d'Espanya. Tot plegat en un dia on també saludarem a la directora del CaixaForum Macaya, ella és Marga Gómez, i amb ella analitzarem l'evolució d'aquest espai de reflexió al llarg dels anys. I com cada dijous, també parlarem amb la periodista Ruth Caral, amb qui coneixerem una nova història de superació. Atenció, perquè avui ens porta la història de l'establiment de neules més antic de tot Catalunya. I a les 11 del matí encetarem una nova edició d'On són les dones, avui per donar veu a totes aquelles dones que treballen en el món de l'oci nocturn i també per conèixer de prop les condicions i situacions amb les que es troben en una jornada laboral. Mitja horeta després, cap a 11:45, saludarem a l'actor Joel Cojal i a l'actriu Montse Morillo, amb qui parlarem de l'obra Napalm al cor, que s'està representant aquests dies a la Sala Becquet de Barcelona. A partir de les 12, com cada dijous, encendrem els fogons de la food truck i ho farem avui a Arnau París. I encararem l'última hora de programa parlant de videojocs amb el nostre expert de capçalera, Joan Sabrián, i també, com sempre, amb la girocleta d'Olma Giroc. I atenció, perquè avui parlarem amb aquelles persones que encara no tenen dècims de Nadal.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, fem un cop d'ull als titulars més destacats de la jornada. Júlia Julbe, molt bon dia.
Molt bon dia.
Pedro Sánchez i Pere Aragonès es reuneix aquest matí a Barcelona després d'un any i mig sense retrobar-se.
Sí, arrencarà a Barcelona el Supercomputing Center a 11:15 i continuarà ja al migdia al Palau de la Generalitat. Una cita que servirà per obrir una etapa de relacions entre l'Estat i la Generalitat i amb una llei d'amnistia més que encarrilada.
Un Pedro Sánchez, per cert, que esgota els últims dies de l'any per trobar-se també amb el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
Sí, en aquest cas la trobada serà demà al Congrés dels Diputats i no a la Moncloa. Segons fonts del Partit Popular, Feijóo, això sí, ha posat algunes condicions sobre la taula per acceptar la reunió.
A tot plegat, el govern espanyol admet que no han rebut pràcticament cap reclamació sobre més béns immatriculats per l'Església Catòlica.
Ho ha assegurat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en resposta a Bildu. El titular del Ministeri ha posat en valor el pacte entre el govern espanyol i l'Església sobre els 1.000 béns immatriculats.
I atenció també, perquè els eurodiputats que han analitzat la immersió lingüística creuen que el català no està en perill i afirmen que la llengua minoritària del país és el castellà.
L'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba, ha titllat d'esbiaixada la posició sobre l'educació catalana que tenen els diputats d'aquesta missió. Ho ha manifestat així en una entrevista al Fabricació Pròpia de Ràdio Estel.
Parlem també del món dels esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, bon dia.
El Barça pateix per guanyar l'Almeria 3-2.
Els andalusos no es van arronsar a Montjuïc i van empatar a les dues primeres dianes de Rafinha i Sergi Roberto. El de Reus va acabar amb el somni de l'Almeria al minut 83, signant una excel·lent actuació. Xavi ha estat molt autocrític a la roda de premsa.
I avui coneixerem la sentència sobre la Superliga.
Sí, una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que pot ser històrica pel futbol mundial. Ha de decidir si Barça i Madrid poden posar en marxa una competició paral·lela sense que la UEFA o la FIFA sancioni els participants. De seguida, tots els detalls.
Cara bé de l'actualitat, Núria, què ens expliques avui?
Mira, avui parlarem d'una nova moda de Papa Noelada que arriba avui mateix a la ciutat de Barcelona. Atenció, perquè en aquest cas els protagonistes de la marxa no són els motoristes, sinó els ciclistes i usuaris, atenció, de patinets elèctrics.
Ai,
és que, clar, les noves modes ètries.
Sí, els patinets. Tens i trànsit, va.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem altra vegada amb boires a les comarques de l'interior, amb un ambient força fred. Està glaçant a molts punts de l'interior del país, també del prelitoral, però aquestes boires s'han d'anar aixecant i a poc s'anirà imposant el sol. Unes boires afecten Pla de Lleida, interior de les comarques de Barcelona i també alguns punts de les comarques de Girona. La boira marxarà i això vol dir que cap a migdia pujaran les temperatures respecte a les d'ahir, especialment a les comarques del Pla de Lleida. A la resta, temperatures més o menys igual, màximes entre els 12 i els 16 graus. Atenció, però també el vent del nord, la tramuntana que bufarà encara al nord de la Costa Brava amb ratxes fortes, al igual que el mestral a les comarques del sud de Tarragona. Al vessant nord del Pirineu encara hi haurà alguns núvols, si no descartem alguna feble nevada per damunt dels 1.600 metres aproximadament, especialment aquest matí. De cara a demà, un temps molt semblant al d'avui, amb sol, quatre núvols al Pirineu, ja sense precipitacions, i aquestes boires que demà seran una mica més persistents que les d'avui.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Hi ha 11 vehicles apartats al voral a la C32 a Cornellà de Llobregat en direcció Castelldefels per un accident que provoca ara 2 quilòmetres de cues i, d'altra banda, una avaria a la B23 entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona genera 3 quilòmetres més de molta congestió. Destaquem també punts principals de la xarxa viària, tot i que per ara sembla que no hi ha tantes cues com és habitual. Ara mateix la C58 amb 3 quilòmetres en sentit nord a Ripollet, cap a Sabadell, també aquest enllaç de l'A2 a la B23, arran d'aquesta incidència de la que parlàvem. I, finalment, les rondes, que sí que són trams ara mateix amb molt congestionats, amb 7 quilòmetres a la ronda de dalt en sentit sud, entre Santa Coloma i Vallcarca, i en el mateix sentit a la litoral, el tram és més curt, però amb molta més congestió en altitud entre el Fòrum i arribant a la Vila Olímpica durant 5 quilòmetres. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. Gairebé 8 minuts que passen de les 8 del matí. Sanauja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
Què tal?
Home,
bé. Fa fred avui, eh?
Bé. Sí, però bueno, com aquests dies, ja està bé, no? Ja està bé.
És el que toca.
Jo cada vegada que sento el fred penso en els 10 mesos i mig en què passem calor a l'any. I dic, escolta, ja està bé el fred. Ja m'està bé.
En fi, va, sigui com sigui, aquí li donem el bon dia avui.
Home, ahir va ser un dia molt especial per una família estimadíssima per tothom, una família que tots portem al cor, que no ha passat moments fàcils, però que ahir, per una bona causa, es va poder reunir gairebé al complet. La família real.
Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que
me escuche. M'has deixat el tímpan amb
quina cançó,
eh? Que has fet fora de micro, per sort. Quina cançó?
Quin crit.
El crit aquest mariachi que acabes de fer.
No.
La gent no...
Sé a què et refereixes.
S'ho ha perdut, no passa res. Els que estem aquí tenim la sort de viure aquests moments. Escolta, la infanta Helena, germana gran, molt gran, del rei Felip VI,
sí,
va celebrar ahir dimecres el seu 60 aniversari.
Epa.
60 anys amb un dinar a Madrid que va congregar els reis Felip i Letícia, els pares del monarca, el rei Joan Carles, i la reina Sofia... Tots dos, a la mateixa taula. I a la majoria d'integrants de la família real, al dinar que es va celebrar en un restaurant madrileny... Escolta, de tant en tant t'has de donar un caprici, que per això treballem, com diu la Núria Ros. I ells també treballen durament.
Saludar, van esquiar...
Bueno, Bueno, de tant en tant t'has de donar un caprici. També van participar l'altra germana de Felip VI, la infanta Cristina, i la princesa Irene, germana de la reina Sofia, així com els dos fills de l'homenatgeada i tres dels quatre de la infanta Cristina.
Ja m'he perdut, eh?
Jo era, bueno, no, lo que és una família real. Ara. Va faltar a la cita la princesa Leonor, primogènita dels reis, que es trobava d'exercicis militars, i no es va veure tampoc a la seva germana, la infanta Sofia, de vacances ben merescudes.
Absolutament.
És difícil, veure reunida tota la família Borbó i Grècia, però ahir gairebé es va poder donar, i nosaltres que ens alegrem. Ara bé, no sé pas com seria l'ambient, La reina Sofia, el rei, Leti, el rei, el rei, el rei. Molts fronts oberts, però... Però, bueno, escolta, tot sigui pel aniversari de la infanta Helena, que s'ho mereix tot.
Qui necessita de vitamines aquest matí?
Doncs mira, he estat a res de donar-li vitamines a la Fifi, perquè, clar, tal com sona... I després he pensat en la UEFI, però la UEFI tampoc ho necessita. Per tant, diria que Joao Félix. Amigo Félix, cuando llegues a... I és que ahir...
No té anys, això,
I és que ahir... Bueno, Enrique Llana, Són?
Sí, ja.
Enrique Llana. I és que ahir, després de l'agònica victòria, com ens explicava el Pol Corredoira, el tècnic del Barça, Xavi Hernández, va treure la mala llet, les ungles i la bèstia que porta dins seu, una bèstia de Terrassa. Total, que va culpar dels problemes de l'equip davant del QR a dos factors, als dos gols regalats i a una primera meitat inacceptable. Va dir que és inacceptable.
Ara.
No fa falta un curset d'interpretació d'entrenadors per comprovar que el partit de Joao Félix, amigo Félix, contra l'Almeria, doncs, rellevat al descans, ha deixat molt descontent Xavi, i si el tècnic de Terrassa ja havia assenyalat al portuguès posant Ferran en el seu lloc, Ferran Torres, les seves paraules duien una crítica implícita a la inoperància del portuguès. Exacte. Doncs per al valencià, en canvi, tot han estat elogis per Ferran Torres. Xavi va dir que la primera part de l'equip li va faltar ànima i que en Ferran s'ha recuperat la pressió, l'agressivitat, la convicció d'anar a per les segones pilotes. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Joao Félix, vitamines, perquè sí, molta qualitat, però escolta, que ets un manta, bàsicament.
Patapam.
Jo tradueixo. Xavi ahir va dir, Joao Félix, ets un manta.
Sí.
No ho va dir.
Corredoira, per al·lusions a la Fifi.
No.
Fifi, la UEFI, la Ligi Espanyoli...
Les armes i es demana disculpes i endavant.
Ja està,
Val. Bueno, disculpem. Tu mereixes tot, també, com la infanta Helena.
Iguals,
Iguals. El Pol té...
Els agrada igual les discoteques.
Té menys pates de gall.
M'agradaria que la FIFA es digués Fifi.
Sí.
Seria més cookie.
Sí, no?
Més divertit.
Sí. Amable.
Va, aquí no li arrencarà el cotxe avui.
Vinga, un dia d'aquests no li arrencarà el cotxe ningú. Perquè, Joan, se'ns desmadra la intel·ligència artificial. A veure, ara diré unes quantes coses que entenc poc, ja t'ho dic, però vaja, segur que els oients les van enxampant sobre la marxa. Resulta que els models propis de la intel·ligència artificial actuals són una poderosa eina per processar el llenguatge natural, però també es poden aplicar a altres tipus de dades seqüencials, com les sèries temporals.
Fixa't.
Sentes alguna cosa? Bueno, que valen per moltes històries.
Val.
I ara resulta que la intel·ligència artificial pot analitzar dades de registre d'un ésser humà, com ara la residència, l'educació, els ingressos, la salut i les condicions laborals d'una persona, i predir esdeveniments de la seva vida amb gran precisió, fins i tot el moment probable de la seva mort.
Pam.
O sea, tu poses les teves dades a la IA, a la intel·ligència artificial,
sí,
i et diuen, doncs d'aquí 7 anys estaràs a RAC1 presentant els matins, o saps què vull dir, o no.
Si no
estaràs a Radio Caracol.
Amb un 74% de fiabilitat,
74%, O sigui que el marge
no,
d'error
és una barbaritat.
És petit. Això ho ha publicat el periòdico amb dades de projectes de recerca de la Universitat de Copenhague i altres universitats dels EEUU, vale? A veure, això se'ns desmadra, Trias, perquè sí, tal com va la cosa, en gens tindrem la nostra vida. I el final de la nostra vida registrats en un xip, i la cosa perdrà tota la gràcia.
És així.
No sé.
La vida en un xip, no hi havia un programa que es deia així, TV3?
Sí, sí.
La vida en un xip.
El dia que fallin tots els cotxes és que arriba la rebel·lió de les màquines.
I ara m'ho deia el Carretero, també, que se'n recorda aquest programa que presentava en Puyal.
Qui?
Puyal.
Ah, el Puyal.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Mestre de mestres.
La vida en un xip.
Mestre de mestres.
Gràcies, Rafa.
De res.
14 minuts que passen de les 8. L'informatiu.
La caravana. L'informatiu.
I avui us comencem explicant que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuneix aquest matí amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la seva primera trobada des de l'investidura del líder socialista amb el suport dels independentistes, Júlia.
Sí, una jornada que arrencarà al Barcelona Supercomputer Center a 11:15 i continuarà ja al migdia. Serà al Palau de la Generalitat, una cita que servirà per obrir una etapa de relacions entre l'Estat i la Generalitat marcada per la llei d'amnistia i l'ofensiva de la dreta per frenar aquesta llei. A més de tractar aquesta qüestió, la cita servirà per parlar també sobre el finançament i el traspàs de Rodalies.
I l'Assemblea Nacional Catalana, per la seva banda, ha convocat una concentració aquest dijous a 11:15 davant del Palau de la Generalitat amb motiu de la reunió entre el president espanyol i el català.
En una piulada a la xarxa X, l'antic Twitter, l'entitat independentista ha cridat a la mobilització per oposar-se a aquesta trobada. L'Assemblea demana que s'acabin els enganys i que s'aconsegueixi la independència. Recalquen que l'única via possible és la unilateral. A més, també ha remarcat que Sánchez visita la Generalitat en el 6è aniversari de les eleccions del 155, en referència als comicis del 21 de desembre del 2017, convocats després de l'aplicació d'aquest article 155.
I després de setmanes d'incertesa, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez també s'asseuran aquest divendres, tot plegat després de la picabaralla entre els dos a la sessió de control al Congrés dels Diputats.
Sí, a 10 dies comptats perquè s'acabi aquest any 2023, el líder del PP ha acceptat reunir-se, això sí, amb algunes condicions.
Me ha dicho usted que nos reunimos como quiera, donde quiera y cuando quiera. Muy bien, como quiera, sin mediador. ¿Le parece a usted bien reunirse sin mediador conmigo? Donde quiera. En Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial.
Un ordre del dia que, entre altres assumptes, passarà per demanar parlar sobre la independència judicial, l'amnistia de les trobades del PSOE amb Junts i Esquerra fora d'Espanya o també de la moció de censura contra UPN, en aquest cas a Pamplona. Des del PP també expliquen que la reunió serà on decideixi Sánchez sempre i quan es faci, ho deia ara Feijóo, en territori nacional. El mateix Sánchez responia així.
Como quiera y cuando quiera, pero entendimiento y no insultos. Parece ser que ha rectificado por empeño, por tratar de darme plantón en la propuesta de reunión. Yo lo celebro porque me parece que es lógico, señoría, ¿no? No creo que nadie pudiera entender que por primera vez en la historia el jefe de la oposición pues fuera quien se negara a dialogar y a entenderse con quien ahora mismo pues ostenta las responsabilidades de presidente del gobierno.
I ens quedem encara al Congrés dels Diputats perquè el govern espanyol admet que no ha rebut pràcticament cap reclamació sobre més béns immatriculats per l'Església Catòlica. Ho ha assegurat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, en resposta a E. Bildu.
No ha habido prácticamente ninguna reclamación. Esa comisión, cuando se detectaron esos 1.000 bienes y se pusieron a disposición de sus legítimos dueños, por supuesto que no se cerró la comisión. La comisión sigue trabajando, pero lo cierto y verdad es que los municipios, los particulares, no se están dirigiendo al gobierno de España para decir que haya más bienes de esos 1.000.
Bolaños també ha posat en valor el pacte entre govern espanyol i Església sobre els 1.000 béns immatriculats. De tota manera, el ministre de la Presidència ha precisat que si algun municipi té algun bé en particular, l'estudiarà.
I ara sí, canviem de qüestió, perquè els eurodiputats que han analitzat la immersió lingüística creuen que el català no està en perill. De fet, afirmen que la llengua minoritària del país és el castellà. L'informe estarà enllestit d'aquí 3 mesos perquè asseguren que els han quedat moltes preguntes sense resposta i que esperen rebre més informació d'educació per escrit. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. La presidenta de la missió, Iana Tom, ha insistit que les opinions sentides aquests dies són personals de cada eurodiputat i que la postura oficial del Parlament Europeu no arribarà fins que es publiqui l'informe. Per Tom, la clau és canviar de model, però reconeix que Europa hi té poc a dir.
In my view, this concept is not very workable, but nobody is...
Des del seu punt de vista, Tom diu que el sistema d'immersió no és el millor, però que ningú busca cap alternativa i ho considera molt estrany. Per això, defensa que s'hauria d'obrir un debat per resoldre aquest problema, però admet que els eurodiputats no poden dir a l'Estat ni a la Generalitat com ho han de resoldre.
Trapped in one particular concept, you have to look to another.
I és que aquest informe tindrà un impacte escàs perquè les competències d'educació són de cada estat de la Unió Europea i, en el cas català, depenen de la Generalitat. I Anna Tom, que forma part del grup liberal on també hi ha Ciutadans, ha denunciat l'assetjament que assegura que pateixen les famílies que demanen fer el 25% de classes en castellà i considera que no haurien d'anar a la justícia per resoldre la seva situació.
Gràcies, Pau. Un avís als oients, eh? Aquest programa és a la seva gran majoria en català perquè estem amenaçats per la Generalitat de Catalunya. No podríem fer-ho mai en castellà. Seria delicte, gairebé. Va, tot plegat. L'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba, titlla desbiaixada la posició sobre l'educació catalana que tenen els diputats d'aquesta missió.
I a més, acusa PP, Ciutadans i Vox de pressionar els diputats europeus perquè tinguin aquesta posició de part sobre el model lingüístic català i assegura també que les conclusions de l'informe no serviran per res. Són declaracions al Fabricació Pròpia de Ràdio Estel.
Aquests informes el que serveixen és per explicar una situació d'un peticionari que ens arriba i emplaçar la comissió a uns canvis. Com que la comissió no pot canviar res perquè no té competències en el model lingüístic català, doncs es quedarà amb aquest resum d'aquesta missió. Mentrestant, s'haurem fet servir fons públics i hauran utilitzat aquesta missió per fer la seva campanya dintre de Catalunya o a l'estat espanyol.
I davant d'aquesta falta de competències, Diana Riba creu que és una irresponsabilitat que s'hagi tirat endavant aquesta missió per l'elevat cost econòmic que ha comportat.
I per la seva banda, l'Assemblea per una Escola Bilingüe i l'entitat Docents Lliures han denunciat l'actitud agressiva i hostil del govern cap als eurodiputats que han examinat la immersió lingüística a l'escola catalana.
Les entitats han celebrat que la missió hagi pogut contrastar opinions de diferents actors i institucions, però ha lamentat la superioritat moral de l'executiu català i, en concret, diuen de la consellera d'Educació, Anna Simó. Així ho ha expressat aquest dimecres la presidenta de la EP, Ana Lozada.
Nosotros consideramos que es muy desafortunado el trato que ha recibido estos eurodiputados, muy desafortunado las concentraciones que se han producido a la puerta de Paseo de Gracia número 90 para llamar fascistas a los eurodiputados.
Lozada també ha carregat contra el Partit Socialista Català i el PSOE perquè estaven, diu, encara més en contra de la missió que els propis partits independentistes.
El castellà correcte passa i les manifestacions no són a la puerta, són en la puerta, senyora Lozada. D'altra banda, el govern de la Generalitat també amb bon peu l'any que comença perquè fins a tres partits estan disposats a negociar els pressupostos per al 2024. Els grups que hi estarien a favor són el PSC, Junts i la CUP. Ens ho explica tot plegat Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. Falta poc més d'una setmana per tancar l'any i fins a tres partits s'hi han posat bé per negociar els nous comptes amb el govern. Són els dos principals partits de l'oposició, el PSC i Junts i la CUP. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, posa com a prioritats més inversió en educació i més suport als Mossos.
El meu desig per l'any vinent és que no sigui un any perdut. Que no sigui un any perdut. Que no sigui un any d'inèrcia, d'anar d'esma, d'ocupar un govern, sinó de governar. De governar, d'anar endavant. No? Estic disposat ajudar.
I feia referència a l'any 2024, i jo hi estic d'acord. La millor manera de que l'any 2024, aquesta idea d'any perdut, s'allunyi i, per tant, desaparegui de l'imaginari de tots nosaltres, és pressupostos 2024.
De moment, però, el PSC no és l'única opció que té el govern sobre la taula. També hi ha la de Junts i la CUP. Els copaires, de fet, fa uns dies van fer arribar un document al govern amb les seves exigències, entre les quals hi ha impulsar l'habitatge públic o fer front als desnonaments. La diputada Mar Empordanès ha retret al president Pere Aragonès que encara no hagin tingut una resposta.
Dues setmanes per respondre a una proposta de dues pàgines ens sembla molt de temps. I, per tant, tenim la sensació que ens aixeca la camisa, però el més preocupant no és que ho faci el nostre grup parlamentari, sinó que l'està aixecant a tot el país.
Vindran, doncs, amb caràcter immediat, perquè ja hem estat intensificant els treballs per poder donar una resposta acurada a les diferents propostes que ens van traslladar.
Encara que Esquerra tanqués un acord amb la CUP, no n'hi hauria prou i li faltaria el sí del PSC o de Junts. I Junts, què li demana? El president del grup parlamentari, Albert Batet, diu que les prioritats han de ser l'independentisme, l'educació i la seguretat.
I desitgem un bon govern, un govern fort i un govern amb una gestió solvent. I per això cal un canvi de rumb. President, si assumeix aquest camí, si està disposat a fraçar aquest camí, pot comptar amb la disposició de Junts per Catalunya per negociar els pressupostos.
Celebro la seva predisposició a poder debatre i a poder, doncs, treballar el projecte de pressupostos de 2024.
Els comuns, de moment, tampoc no es descarten de la qüestió, tot i que demanen just el contrari que el PSC, que el govern faci marxa enrere amb el Hard Rock. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, no entén que s'executi el projecte amb l'actual context de sequera.
S'estan prenent mesures que estan plagades d'incoherències i no tanquen la porta a macroprojectes que són propis de negacionistes com el Hard Rock.
I el Partit Popular, Ciutadans i Vox, que ni s'ofereixen perquè saben que les distàncies amb el govern són insalvables.
Gràcies, Judit. Altres qüestions sobre la taula. Pas endavant per modificar la regulació dels pisos turístics. Ja em perdonareu, un gallet que m'ha sortit. Esquerra i PSC acorden que siguin els ajuntaments els qui decideixin si estableixen topall o no. Què més s'ha acordat, Júlia?
Doncs mira, també han decidit reduir de 262 a 140 els municipis on s'aplicarà la nova llicència necessària per tal de tenir un habitatge d'ús turístic. La consellera de Territori, Esther Capella, ha admès que no li agraden alguns dels canvis pactats amb els socialistes perquè es deixen les portes obertes als municipis.
Permet o arriba a la singularitat en algun aspecte que podríem arribar algun dia que en matèria de llei urbanística els ajuntaments també reclamessin, en virtut d'aquesta suposada autonomia municipal, en reclamessin que això de les zones verdes és molt pesat i que la millor caldria que cada ajuntament decidís si li convé o no li convé zones verdes.
Capella també ha avisat que treballaran un futur perquè el decret torni allà on no hauria d'haver sortit mai. Unes paraules que, per cert, no han agradat gens al diputat del Partit Socialista, Òscar Ordeig, que ha recordat que els acords s'han de respectar. Els republicans han salvat l'aprovació del decret al Parlament a canvi de modificar-ne el contingut el mes de març.
Inés Tebas, perquè el ministre de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, han promès aprovar durant el 2024 la llei de famílies, una norma que busca garantir el dret a la conciliació.
En un acte a Madrid aquest dimecres, el ministre ha destacat que durant els mesos vinents es posaran en marxa mesures com l'ampliació dels permisos de naixement, en aquest cas de 16 a 20 setmanes, o la retribució dels permisos parentals. Aquests permisos ofereixen a pares i mares el dret a tenir 8 setmanes de permís per fill durant els primers 8 anys de vida. El compromís de Bustinduy en compliment de l'acord de govern i d'una directiva europea és començar a remunerar 4 de les 8 setmanes.
I encara us expliquem que la portaveu de Junts a la Cambra Baixa, Míriam Nogueres, denuncia la ingerència de la cúpula judicial a la política. Durant el ple d'aquest dimecres al Congrés ha fet un advertiment al president interí del Consell General del Poder Judicial. N'ha parlat així.
Un president interí del Consejo General del Poder Judicial no pot cridar a l'ordre a una diputada d'aquesta cambra. Cap llei li atribueix el control o la vigilància de la legítima activitat que fem. L'estratègia de la cúpula judicial d'ingerència a la política no té precedents en el nostre entorn europeu.
Nogueres també ha denunciat un cop més els casos de l'Ofer contra l'independentisme i ha recordat que els jutges no són intocables, tot i que diu que molts han viscut com si ho fossin des de fa 40 anys. De fet, Junts ja ha més un comunicat en suport a Nogueres després que denunciés aquestes actuacions d'alguns jutges amb l'independentisme. El partit també ha demanat a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que es posicioni al costat de la diputada.
I precisament el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha rebutjat aquest dimecres emprendre accions contra la diputada de Junts i ha recordat que els legisladors tenen inviolabilitat per les opinions manifestades en l'exercici de les seves funcions.
Segons una nota del Ministeri Públic, aquesta protecció figura a l'article 71.1 de la Constitució. L'ENS ha admès que un dels vocals del Consell Fiscal ha plantejat si l'organisme tenia pensat actuar per declaracions de Nogueres. El fiscal ho ha descartat i ha apuntat que els fiscals que se sentin pertorbats a la seva independència s'han de dirigir al Consell General del Poder Judicial.
I encara fem un apunt en política municipal perquè Jaume Collboni ha trencat la dinàmica de l'exalcaldessa de la ciutat, Ada Colau, dels darrers anys i ha aprovat com a alcalde amb un 5,1 de nota mitjana, segons el baròmetre municipal.
Recordem que l'última vegada que Ada Colau va aprovar va ser el juny del 2019. D'acord amb el baròmetre, ara Jaume Collboni millora la seva valoració en mig punt respecte al mes de juny. També destaca que el socialista encapçala la intenció de vot per primer cop des del 2009. Segons l'enquesta, el 13,5% votaria ara els socialistes, l'11,5% als comuns, el 8,2% a Esquerra i el 7,5% a Tries per Barcelona.
D'aquest baròmetre també se'n desprèn que la inseguretat segueix sent el principal problema que perceben els barcelonins. Però què preocupa més a la ciutadania, Júlia?
Gràcies. L'accés a l'habitatge amb un 11,7% és segon, seguit de la neteja amb un 9,7%, i el turisme, en aquest cas, Joan, amb un 6,3%. I d'altra banda, un 52% de la població creu que la ciutat ha empitjorat respecte a l'últim any, mentre que un 26% diu que en aquest cas ha millorat.
I precisament sobre habitatge, un dels grans reptes que ha d'afrontar la ciutat de Barcelona continua sent el sensellarisme. Mai abans hi havia hagut tantes persones dormint al carrer.
Sí, 1.384 persones viuen al ras a Barcelona, segons el darrer recompte que ha fet Arrels Fundació. Això és un 12% més que l'any passat. Ara fa una setmana que 510 voluntaris convocats per Arrels van pentinar els 73 barris de Barcelona per comptar quantes persones dormen al carrer.
I és que en tots els districtes hi ha com a mínim algú que dorm al carrer, Júlia.
Ciutat Vella i l'Eixample continuen sent els dos districtes amb més persones sense sostre. De fet, concentren el 46% del total. Sants Montjuïc i Sant Martí, en aquest cas, es mantenen com a tercer i quart districtes. Destaca també l'increment de persones vivint al carrer als punts més allunyats de la ciutat, com Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia i també Sant Andreu. El director d'Arrels, Ferran Busquets, lamenta en declaracions a Ràdio Estel que aquesta tendència va a l'alça.
Hi ha persones joves, gent gran, alguns sols o en parella, persones que pateixen problemes de salut mental i persones migrades. Cal que totes les administracions ens posem d'acord per buscar solucions i adaptar-nos a totes aquestes necessitats. Ara mateix, la realitat és que una persona que dorm al carrer té pràcticament nules les possibilitats de deixar de dormir.
I gairebé una quarta part dels nens i nenes catalans viuen en famílies que han estat desnonades de casa seva o han estat de risc de ser-ho properament. Ho revela una enquesta que ha fet l'ONG Save the Children.
Això demostra com a Catalunya l'habitatge continua sent una de les causes principals de desigualtat i exclusió social, juntament amb la inflació, l'atur, la falta de nivell educatiu o el fet de no cobrar algunes prestacions socials. Ara mateix a Catalunya, una de cada tres famílies que han participat en aquesta enquesta detallen que viuen en cases que tenen condicions inadequades. Això impacta de plen els nens i nenes que pateixen les conseqüències al llarg dels anys. En parlava ahir a l'Estel Migdia, Ona Lorda, ella és responsable de polítiques infantils de Save the Children.
Nens i nenes que no només han estat desnonats, però que estan en risc de desnonament, perquè també pateixen, no?, aquesta situació a casa de saber, no?, que existeix aquest risc. A nivell psicològic, doncs, hem vist, no?, que són nens i nenes, doncs, que tenen problemes d'ansietat, depressió, estrès, i que a nivell també físic, no?, doncs, també pot tenir un impacte, no?, a l'hora de, per exemple, anar a dormir, en l'alimentació, també poden deixar de menjar, també.
Aquesta enquesta també revela que les famílies dediquen la meitat de la despesa a l'habitatge i això els obliga a triar entre menjar o pagar el lloguer.
Mentrestant, el responsable de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya, Jaume Castro, ha presentat aquest dimecres a la tarda el dinar de Nadal, que es fa el 25 de desembre a Barcelona, a Manresa i d'altres ciutats de Catalunya, com una exigència evangèlica.
Sí, en una entrevista al programa Fabricació Pròpia de Ràdio Estel, Castro ha parlat també d'una nova edició de la guia On dormir, menjar, rentar-se, presentada aquest mateix dimecres. Jaume Castro ha explicat que aquesta eina és en ella mateixa una bona notícia davant de la realitat de la pobresa.
Els índexs de pobresa, doncs, a la nostra ciutat, al nostre país, són elevats i que, molt concretament, hi ha molta gent que es troba vivint al carrer i nosaltres, la primera resposta és personal, la que fem des de la comunitat de Sant Egidi, amb molts voluntaris, que és que a través del menjador, a través de la Casa de l'Amistat, a través, doncs, de la trobada en el carrer de moltes persones, provem, doncs, de construir un lligam d'amistat amb aquestes persones i ajudar-les a sortir d'aquesta situació.
El responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya ha reiterat la petició a les administracions perquè actuïn més decididament contra la pobresa i ha justificat que la comunitat fundada per Andrea Riccardi hagi participat en la iniciativa per aprovar una propera llei per combatre el sensellarisme.
I tornem a canviar de qüestió perquè l'Organització Mundial de la Salut adverteix d'una nova variant del coronavirus per la seva ràpida expansió. L'organització assegura que amb l'arribada de l'hivern la variant JN1 podria incrementar la càrrega d'infeccions respiratòries en molts països i a Catalunya els casos de coronavirus han augmentat aquesta setmana.
L'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, creu que correspon a una situació habitual de cada Nadal, però no desisteix a fer una crida a la vacunació. Són declaracions a aquest mateix programa.
S'han vacunat
però encara es podrien vacunar més. De manera que ara és un bon moment, especialment amb l'entrada en circulació d'aquesta nova soca JN1, perquè la gent de risc que encara no s'ha vacunat consulti el seu cap, consulti el seu metge, la seva infermera, i si està dintre del grup de risc que li toca la vacuna, doncs jo crec que faria santament acceptar ser vacunat també abans d'aquest hivern més dur.
Els grups de risc, és a dir, aquelles persones que es troben més exposades a la Covid-19, són els majors de 60 anys, les persones que tenen altres malalties i també les dones embarassades. Trilla creu també que ara és un bon moment per la vacunació d'aquest col·lectiu, ja que l'arribada de dinars i sopars en família en espais tancats o també les aglomeracions als carrers de la ciutat fan augmentar el risc de contagi.
I avancem amb més qüestions perquè el vicerrector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística de la Universitat de Barcelona, Jordi Matas, ha renunciat al seu càrrec després de ser acusat d'assetjament sexual a un alumne.
Matas ha pres aquesta decisió per tal de poder emprendre sense limitacions institucionals les accions legals que creu oportunes per defensar la seva honorabilitat. La Universitat de Barcelona recorda que els fets que involucren Matas van tenir lloc fa alguns anys i van ser ja objecte d'anàlisi i informe d'acord amb el protocol d'aleshores. La universitat creu legítim fer valoracions de l'assumpte amb la mirada actual, però defensa la resolució que es va fer d'aquest cas.
I atenció a tots aquells que encara no hagueu comprat loteria i vulgueu fer-ho, perquè avui és l'últim dia per poder adquirir-ne.
Sí, i és que demà, dia 22 de desembre, a primera hora del matí, tindrà lloc el sorteig extraordinari de la Loteria a Madrid, on entraran en joc 2.408 milions d'euros en total. Per tant, serà avui l'últim dia per poder comprar aquests dècims. Com a norma general, la majoria d'administracions que venen loteria tanquen cap a les 8 del vespre, però alguns punts de venda allargaran el seu horari habitual, en aquest cas fins a les 10, per poder atendre totes aquelles persones que s'esperin fins a última hora.
I si parlem de les festes de Nadal, hem de parlar també de mobilitat, perquè el transport públic a l'àrea de Barcelona es reforma de cara precisament al Nadal. Tant el metro, el bus, els ferrocarrils i el tram modifiquen els seus horaris per adaptar-se a la mobilitat a la demanda d'aquests dies.
Per exemple, la nit de Nadal, com és habitual, el servei de metro, bus, rodalies i també ferrocarrils finalitza, en aquest cas, a les 11 de la nit. L'endemà, dia de Nadal, començaran a rodar a partir de les 5 del matí i fins a les 2 de la matinada del 26 de desembre. Aquell dia, el dia de Sant Esteve, tant el metro, el bus com també els ferrocarrils i el tram acabaran el seu servei, serà a les 12 de la nit, i com és habitual, la nit de Cap d'Any, del 31 de desembre a l'1 de gener, hi haurà servei durant tota la nit.
Per cert, bones notícies per aquells que agafeu l'avió aquest Nadal, perquè els sindicats d'UGT i Comissions Obreres han desconvocat la vaga d'Ibèria, que coincidia amb les festes després que el govern espanyol s'hagi obert i ofert a mediar en el conflicte. I encara sobre les festes de Nadal, la Generalitat ha detectat possibles incompliments de la normativa de preus en 7 de cada 10 empreses inspeccionades durant la campanya de descomptes del Black Friday.
Sí, l'Agència Catalana de Consum i la Direcció General de Comerç del Departament d'Empresa han inspeccionat 55 empreses del sector de l'electrònica de consum i d'articles també per la llar, tant en botiga física com en canal de venda per internet, analitzant i també fent el seguiment de preus de 440 productes. La majoria dels incompliments detectats estan relacionats amb alteracions de preus en les ofertes d'aquests productes, ja sigui per no indicar de manera clara la reducció del preu i no informar tampoc del preu normal o el preu que és habitual. El govern ha recordat que la norma obliga que aquest preu original sobre el qual es fa la rebaixa sigui el més baix que ha tingut el producte en aquell mateix establiment en els 30 dies anteriors a la promoció, o a informar també de la durada de totes aquestes ofertes.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara.
38 minuts que passen de les 8 del matí. Anem als esports.
La caravana.
En plan esportiu, el Barça pateix i molt per sumar els 3 punts contra el CUE de la Lliga, l'Almeria. Pol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, Joan, bon dia. Resultat final de 3-2 i l'intervenció magistral de Sergi Roberto per evitar el desastre en l'últim partit de la Lliga de l'any. S'avançava Rafinha al minut 33 després de recollir el refús de Maximiano a un excel·lent cop de cap d'Araujo a centrada de Gundogan. Leo Baptistao, però, empatava al 40 en una jugada que hauria de revisar el VAR per possible fora de joc. Ja la segona meitat, un cop de cap de Sergi Roberto a passada de Rafinha, feia entrar la pilota a la xarxa i posar el 2-1 al marcador. Un greu malentès entre Iñaki Peña i Araujo amb una pilota penjada a l'àrea, però propiciava l'empat de l'Almeria, obra del sallantí Edgar González. Quan l'equip més ho necessitava, tornava a aparèixer el capital de Reus, Sergi Roberto, per sentenciar i deixar els 3 punts a casa.
I justament després del partit, Xavi va ser molt contundent a la roda de premsa.
Sí, de fet, de les vegades que més autocrítica l'hem escoltat fer el de Terrassa, diu que no es pot sortir sense ànim al camp i que no tenim el Barça del 2010.
Primera part, en aquest sentit, és inacceptable. Els he dit al descans, crec que no és acceptable la intensitat ni l'agressivitat, així no robarem cap pilota. Com a mínim hem de tenir agressivitat, hem de tenir ànima, i la primera part no es pot acceptar. Com a entrenador jo no l'accepto, i és el que li he dit al descans. O correm com animals o no ens arriba. No ens arriba, no tenim el Barça del 2010.
L'agarenc també ha dit que entén el xiulet d'una part de la graderia de Montjuïc als seus jugadors durant la primera meitat. El missatge és clar, hem d'espavilar.
És molt fàcil d'entendre. O ens hi deixem la pell, ens deixem la vida, o no guanyarem res. És tan fàcil, tan simple com això. I per tant, doncs, hem d'espavilar, no podem fer la primera part, i si no ens arriba per futbol, ens ha d'arribar per ànima.
El míster també va aplaudir a Sergi Roberto, creu que és un exemple i un capità amb majúscules. Amb aquesta victòria, el Barça segueix tercer amb 38 punts, provisionalment a 4 del Madrid i 6 del Girona, a l'espera del que facin els dos primers classificats en els partits d'avui.
Per cert, que l'equip ja viatja cap als Estats Units, Pol.
Sí, de fet, l'expedició va sopar ahir a Barcelona i minuts abans de les 12 va marxar en un vol cap a Dallas, on jugarà un partit amistós contra el Club Amèrica Mexicà a les 3 de la matinada de divendres, hora catalana. La llista de convocats és extensa, 27 futbolistes amb un bon grapat del planter, 11, també amb De Jong, que no va poder ser ahir contra l'Almeria. Qui no hi apareix en aquesta llista és Araujo, que va jugar ahir però que encara arrossega la fractura al pòmul del partit contra l'Atlètic de Madrid. Un cop finalitzi l'enfrontament, els jugadors tornaran de nou a Barcelona per passar el Nadal amb les seves famílies.
A més del Barça-Almeria, però ahir també van haver-hi dos partits a primera. Quins eren, Pol?
El Villarreal, que va passar de la golejada a demanar l'hora. El partit contra el Celta de Vigo, els 3 primers gols groguets de Pedra, Zamandi i Parejo feien augurar una nit plàcida a l'estadi de la Ceràmica, però el Celta es va posar les piles i dues dianes quasi consecutives dels gallecs els van situar de nou al partit. Això sí, els 3 punts es van quedar a casa i van ser pel Villarreal. Menys història va tenir l'Atlètic Club de Bilbao Les Palmes, que van guanyar, en aquest cas, els bascos per un gol d'Unai al temps afegit.
I el Girona juga avui l'últim partit de l'any a la Lliga i ho fa contra el Betis al Benito Villamarín i com a líder de primera.
Michel explicava en roda de premsa ahir, deixava clar en aquest cas quin era l'objectiu principal de l'equip per tancar bé aquest 2023.
Nosaltres també estem ara en una molt bona posició, estem fent les coses molt bé i volíem fer un pas endavant i finalitzar l'any de la millor manera, que és líders i guanyant. Per això penso que és un partidàs i volíem fer les coses molt bé perquè no necessitem per guanyar.
També ha deixat clar que Europa és un dels altres objectius a assolir al llarg d'aquesta temporada.
Ara el nostre joc, o sea, el nostre objectiu és arribar a Europa i per fer-lo ja que fer molt punts, no? 62, 70 punts.
Michel enfrontarà el partit sense Sigankov, que encara arrossega molèsties. Tampoc viatgen Borja, Toni Villa ni Yangel. La bona notícia és que el tècnic recupera Stuani. Una victòria de Michel i dels seus jugadors al camp del Betis situaria els de Montilivi al capdavant de la classificació a l'equador exacte del campionat.
Per cert, dit sigui de pas, m'agradaria saber què en pensen aquests eurodiputats de que Michel parli català. A més del Girona, però, què tenim avui a primera?
Jornada més que interessant. A més del mencionat Betis-Girona, el seu rival més proper, en aquest cas el Madrid, també surt a la gespa, en aquest cas contra l'Alavés, l'últim rival del Girona. Unins, aquí van guanyar 3-0. Els blancs juguen a les 9 a Mendizorroza. L'altre duel de la jornada serà el Nuevo Mirandilla entre el Cádiz i la Reial Societat. Els gaditans estan un punt per sobre del descens, sumen 4 empats en els últims 4 partits. La Reial, molt més còmoda a la 6a posició, vol seguir en la lluita europea.
I encara en futbol, el Barça femení rep a casa a les 9 el Rosengard suec en quarta jornada de la Champions League amb l'objectiu de passar als quarts de final.
Duel a priori descompensats, ja que les blaugrana volen aconseguir la seva quarta victòria consecutiva de la Lliga de Campions, líders en solitari del grup A, mentre que el conjunt suec assumia amb sumar els seus primers punts en aquesta fase de grups. De fet, fa uns dies el marcador entre tots dos equips va ser de 0-6 per les de Giraldes. Les blaugrana sumen de moment 9 punts, mentre que el Benfica és segon de grup amb 6 i l'Eintracht de Frankfurt és tercer amb 3. El Rosengard, com deien, encara no ha puntuat. Per passar a quarts, l'equip en té prou amb sumar més punts que el Frankfurt, que juga contra el Benfica. Giraldes enfronta el maig amb un reguitzell de baixes. No hi seran Catacoll, Alexia, Mapi, Jana, Rolfo, ni tampoc Vilamala i Patrick Guijarro. Aquestes dues últimes, però, són dubte d'última hora.
I qui segur que no serà quart març és el Real Madrid.
Sí, que va caure eliminat després de perdre per la mínima amb el París. Un solitari gol de Tiney, estil Panenka, sentenciava les blanques, que de fet no han guanyat res aquesta fase de grups en aquesta temporada. Tres derrotes i un empat deixen les madridistes sense fase final quan encara queden dues jornades per disputar-se. El grup es troba liderat pel Chelsea amb 8 punts, seguit del Haken suec amb 7 i el París amb 6. Per tant, encara està tot obert.
Per cert, que tot plegat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea donarà avui el seu veredicte sobre si la UEFA i la FIFA van violar les normes europees de competència en oposar-se a la creació de la Superliga de Futbol.
La denúncia sobre la qual haurà de posicionar-se el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es remet a l'abril de 2022. Va ser presentada per les empreses encarregades del projecte de la Superliga. Les entitats es queixaven per les amenaces de possibles sancions pels clubs fundadors de la competició i al·legaven que la UEFA i la FIFA establien un monopoli al futbol europeu. Joan Laporta no ha viatjat amb el Barça a Dallas per seguir aquesta sentència, que podria ser històrica pel futbol global.
Doncs anem cap aquí, Pol, per què és tan important la sentència d'avui?
En el cas que el tribunal resolgués a favor de la Superliga, els dos únics equips que segueixen, que són Barça i Real Madrid, podrien tenir garanties de cara a seguir endavant amb el projecte sense rebre sancions o expulsions de les competicions domèstiques, en aquest cas la Lliga Espanyola. La nova competició alternativa seria possible i no es podria penalitzar els seus participants. Aquí hi ha les dues visions. Joan, els defensors del model actual, que creuen que tenint un òrgan regulador independent com és la UEFA, mantenen neta la competició, mentre que hi ha també la visió dels defensors de la Superliga, que veuen la UEFA com un acaparador de diners que no permet més competicions que no siguin les seves. Els clubs, des d'aquesta visió, volen poder gestionar els seus ingressos en els seus propis tornejos i les lligues, de fet, ja estan en contra. De fet, el president de la Federació Italiana ahir mateix, sense anar més lluny, va amenaçar els equips del país dient que si s'uneixen a la Superliga seran expulsats de la competició.
Déu-n'hi-do. Sí. En bàsquet, el joventut segueix en estat de gràcia i aconsegueix la seva setena victòria consecutiva amb un contundent 79-94 a l'Eurocup contra el Wolves.
Als verd i negres els hi costava entrar al partit, a més ho feien al segon quart, quan aconseguien per primer cop tenir avantatge al marcador. La victòria del joventut, però, començava a forjar-se en l'últim final del tercer quart, s'assellava amb un 15-23 en l'últim parcial. Feliz amb 18 punts i Tomic i Andrius amb 15, eren els màxims anotadors pel conjunt català. Amb aquest triomf els badalonins són quarts de l'Eurocup quan falten 6 jornades per acabar la fase regular.
I duel català als vuitens de final de l'Eurocup femenina. L'Uni Girona i el Cadí la Seu es veuran les cares després de vèncer l'ex-Exart i el Brain als setzens de final.
Sí, complicat, però en aquest cas ho han aconseguit. L'Uni Girona guanyava Fontejau per 63-51 les hongareses en el primer partit de Sartagal a la banqueta com a substitut provisional de Laura Antoja. Gràcies al triomf de la setmana passada, el partit d'anada per 77-89, el partit de tornada ja es presentava molt de cara per les catalanes. D'altra banda, el Cadí la Seu s'imposava amb un resultat de 8-7-8-3 al Brain. La diferència hagués pogut ser una mica més àmplia si les de Tellez haguessin mantingut el nivell de la primera meitat, un nefast tercer quart on anotaven només 6 punts pels 21 de les belgues. Els completava, en aquest cas els complicava, el partit per un bon domini del joc a l'últim temps. Això sí, els atorgava la victòria.
I per últim us parlem de futbol sala, perquè els 4 participants de la Final Four 2024 s'han posat en contra de la UEFA com a queixa per la seu escollida per acollir la cita més important de la temporada continental.
Ho hem anat efectivament comentant. El Barça, que aspira a la seva cinquena Champions, fa front comú amb el vigent campió europeu al Palma i els dos gegants portuguesos Sporting i Benfica per expressar la seva disconformitat amb la decisió adoptada. El Carem Dermitian Sport Complex, amb una capacitat per 7.000 espectadors, es troba gairebé 11 hores d'avió de la península, cosa que fa pràcticament impossible que s'hi desplacin seguidors dels equips classificats. El que encara crida més atenció és que s'hagi concedit l'organització d'aquest acte a un país com Armènia, amb una selecció sancionada i desautoritzada per la pròpia UEFA per nacionalitzar brasilers a discreció per competir de tu a tu internacionalment.
Ja em perdonareu, però quin merder que té avui la UEFA i la FIFA.
Sí,
és un... amb tot plegat...
No li arrencarà el cotxe.
Exacte, avui no li arrencarà el cotxe. No. Va, gràcies, Pol, anem a la cara bé.
A tu.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, 12 minuts i arribem a les 9 del matí i arribem amb la cara B. Ros, què ens expliques avui?
Mira, avui ens posarem una mica modo fitness.
Ah, mira, que bé.
Farem una miqueta d'esport.
Just abans del Nadal, perfecte.
Va, perfecte, sí, perquè home. Després per Nadal s'ha de descansar.
Cuidar la línia.
Bueno, i fer una miqueta d'esport també, però bé. Deia que ens posarem modo fitness perquè els primers protagonistes d'aquesta nova edició de la cara B són els ciclistes i, atenció, els patinets.
Que ens hem quedat
en xoc, una mica.
Sí. Una mica de por.
Què és això?
És una versió que s'ha fet de Malamente, de la Rosalía. Yeah.
No és Rosalía, no?
No és Rosalía.
Val.
Sí, una... És que ara no em sortirà el nom, és coneguda, però que...
Patinete mejor ir andando, eh?
Clar. És molt bona la cançó, escolteu-la tota,
que és xula, és xula.
Poseu Patinete Rosalía, que ja ho trobareu i
val.
Està molt bé. A veure com us ho explico, això, val? Molts de vosaltres sabreu que aquest passat cap de setmana es va celebrar la Papa Noelada Motera, a Barcelona. Ho sabeu, eh?
Sí, van parlar aquí.
No serà que algú de vosaltres hi ha anat?
No.
Eh?
No. Jo l'he vist alguna vegada, però...
Deu ser xulo de veure.
Sí,
ostres, molt xulo de veure.
Sí.
Llavors, és una celebració on es reuneixen moters i moteres de la capital catalana, vestits de Papa Noel, i el que fan és un recorregut per la ciutat amb les seves motos. Bàsicament, és això. El tema és que enguany la Papa Noelada es va celebrar pels pèls, perquè hi va haver molta polèmica per la contaminació que aquesta pot arribar a provocar a la ciutat. D'això també n'hem sentit a parlar, sí. Ens ho han explicat els companys d'informatius. Llavors, tot i això, com us deia, la Papa Noelada va acabar tirant endavant i enguany es van reunir uns 2.000 moters i moteres. Per tant, déu-n'hi-do.
No són pocs, eh?
Veure totes aquestes persones juntes...
No.
Escolta'm. Jo me'n vaig creuar un, quan va acabar.
Ah, mira.
Un. Va fer molta gràcia.
Un.
Sí, va acabar per allà a Sarrià i dic, mira'l.
Veus?
Va, torna cap a casa.
Mira'l ell.
Llavors, fins aquí tot correcte, hem posat una mica de context a tot plegat. El tema és que dels creadors de la Papa Noelada Motera ha arribat la Papa Noelada de ciclistes i patinets.
Ai. No sé, ara tots seran papanoelades de coses.
Sí, haurem d'inventar-ne una de nova nosaltres.
Val.
Llavors, en aquest cas, és una celebració que, atenció, arriba avui, 21 de desembre del 2024, per primera vegada... Les... 24, no. He viatjat al futur. Estem a 2023, encara. No.
Sí.
Tinc tantes ganes del 2024.
Això passarà, que arribarem al 2024
passarà,
i irem 2023 no sé quantes vegades.
Però ho he dit super directe, eh?
Clar, que ja està aquí.
El que us deia, que aquesta celebració arriba avui, 21 de desembre del 2023, per primera vegada a la ciutat de Barcelona. Per tant, és la primera vegada que es celebrarà aquesta Papa Noelada. Què us sembla, de bones a primeres? Us agrada la idea o no?
No tenim dades de quants carrers es tallaran, no?, per aquesta història.
Tinc el recorregut, ara us l'explicaré.
A mi em sembla que...
El que us pot arribar a afectar a la vostra vida.
Aquestes dates sí és per divertir-se, escolta.
No, hi farà gràcia, no, veure ciclistes i persones amb patinets elèctrics i no elèctrics anant a aquesta reunió.
Bueno,
és, mira, no està malament. Llavors, pels més interessats en el tema, us comento algunes cosetes que segurament doncs, us interessaran, val? La primera, que la marxa està organitzada per l'Associació d'Usuaris per la Mobilitat Personal i que té una intenció molt clara, que és oferir una alternativa més sostenible de mobilitat. Val? Això està clar. Llavors, la segona, que la ruta començarà des del Casino de Barcelona, aquest serà el punt d'inici de la ruta, al carrer Marina, aproximadament serà cap a les 9 de la nit, i recorrerà diferents importants carrers de la capital catalana fins a arribar, atenció, a l'estació de Sants.
Vale?
És a dir, tot s'acaba aquí, a Sants.
Fan un recorregut gran.
Perquè està previst que acabi a les 11 de la nit, per tant seran dues horetes ben bones de pedalada.
A aquella hora ja no em molesten, a mi personalment.
Però és xulo que acabin justament aquí al costat de la ràdio,
tant,
no?
Clar.
Mira, si treballéssim ho podríem veure tots junts. Llavors, és una ruta, com us deia, que durarà unes dues horetes, sempre s'allarga una miqueta més, però bé, en general seran dues horetes. Llavors, abans d'acabar i passar la següent notícia, deixeu-me explicar-vos en detall quin serà el recorregut que seguirà aquesta Papa Noel. Perquè jo què sé, potser tenim algun oient que té ganes d'anar-hi, doncs dir-li qui pot anar, vull dir, això és obert a tothom. I si tenim algun oient que té un compromís i ha de passar per Barcelona, doncs alerta, perquè hi haurà carrers que estaran, no sé si tallats, però serà més complicat passar-hi. Llavors, el recorregut que seguirà començarà pel carrer de Pujades, això està al passeig de Sant Joan, i continuarà per la travessera de Gràcia, fins a arribar a la dreta del carrer de Lepant. Fins aquí em seguiu una mica, més o menys.
D'acord.
Doncs bé, des d'allà, des del carrer de Lepant, els participants seguiran pel carrer de Mallorca fins a arribar a Provença, i continuaran per Diagonal. És que gairebé recorreran tota la ciutat, poc se'n parla. Després, perquè la cosa no acaba aquí, els participants baixaran per Passeig de Gràcia, amb totes les llumetes, serà molt xulo, i giraran per la Ronda Universitat per tornar a baixar per Palai i la Rambla, i després continuaran pel Passeig Marítim, passaran, atenció, per Via Laietana i acabaran a Gran Via. Val? Llavors, una vegada a Gran Via, pujaran per Calàbria i l'Avinguda Roma i acabaran, com us deia, a l'estació de Sants. Jo m'he perdut, vull dir, tants carrers m'he perdut. Però el tema és que tot acabarà aquí, als voltants de l'estació de Sants.
Fem com una espècie de dues S.
Sí, exacte.
Una cosa així.
Llavors, no sé si al final es fan una fotografia. Suposo que sí, no? I la veurem circular per les xarxes. Res, aquest és el recorregut, no és poc, dues horetes de pedalada. Dir-vos que tota persona que vulgui participar, ho dèiem abans, hi pot anar. Vull dir, Rafa, si t'animes amb el patinet... Ah, no, tu no tens patinet,
tu
tens moto.
Jo tinc moto i fas cavallitos i...
Bé, si alguna persona s'anima, només ha d'estar a les 9 al punt de trobada i a mi, sincerament, m'agrada molt aquesta iniciativa. Són coses xules.
En aquesta casa tenim usuaris de bicicletes, eh?
Mira, em ve al cap la Sílvia Muñoz i ja ens hi podria anar. Sí, la de Ma Manuel.
I el Toni.
El Toni Arbas també.
El Toni Arbas podia anar...
Mira.
Disfressar de Papa Noel, perfecte.
És una iniciativa, si més no, xula, no?
Sí. Sí.
Està bé. Llavors, fins aquí. Fins aquí la
Papa Noelada. Per cert, ara que deies, això de les llumetes, que era maco veure ciclistes i patinataires.
Faran una parada allí per fer-se tots una selfie.
No, el que jo pensava és que això acaba a les 11 de la nit. Sí. Deies, Núria, a mi m'agradaria que l'Ajuntament de Barcelona allargués una mica les hores de...
De les llums.
De les llums.
A quina hora s'apaga, allò?
A les 11.
Ah, a les 11, justament. Bueno.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, a les 11, pum, fora. I els dies més nadalencs, a les 12 i a la 1, em
sembla. Sí. Ara et diré una cosa molt personal, que segurament a l'oient no li importa, però la diré.
Bueno.
Clar, amb l'horari que tenim ara nosaltres, clar, jo em desplaço amb moto.
Clar.
I quan surto al matí de casa, cap a un quart de set, no veig les llums, està tot apagat.
Clar, clar, clar.
Però és que quan torno cap a casa, que són les 3, sovint... Tampoc hi ha llums, llavors. Clar. Et pots creure que poques vegades he vist les llums del centre de Barcelona?
Doncs...
Només les del barri on visc, evidentment.
Mira. No, són guais, eh?
O sigui, sí, sí, són.
Crec que justament les de Passeig de Gràcia estan molt encertades.
Sí. Sí. Ara la gent que no es posi al mig de la carretera per
les
fer fotos.
Les de Portal de l'Àngel és una altra cosa, eh?
No les he vist, jo, veus, aquest any?
Aquestes no les he vist. Rarotes, no les he vist, Passeig de Gràcia.
Una mica rarotes.
Són molt elegants, com a mínim, no?
En fi.
I maques allà. Sí, sí, està bé. Sí, sí. Ara,
diuen que alguna cosa té a veure amb Shakira.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Al Passeig de Gràcia o a Portal de l'Àngel?
No, a Portal de l'Àngel. Els colors són la bandera de Barranquilla.
Ah, mira, veus? Cada dia s'aprèn una cosa nova.
Mira, veus? Cosetes. Més cosetes, va.
Va, sí, canviem de qüestió, perquè en un dia com el d'avui la cara ve també mira cap a la política. No parlarem de la política més pura i dura, això li deixarem anar en Trias, perquè res, en 5 minutets ja en parlarà amb el president Montilla. Jo del que us vull parlar és de l'Olvidado Partido, Convergència Democràtica de Catalunya.
L'Olvidado Partido.
Sí, eh? Ah,
sí, home, sí, Convergència
Democràtica. Sí. Llavors, segurament molts de vosaltres sabreu que del que va ser Convergència Democràtica de Catalunya poc en queda. De fet, el PDeCAT, l'única formació que d'alguna manera en reivindicava la seva herència i llegat, es va dissoldre fa uns mesos.
Sí,
va ser el passat mes d'octubre, després de patacades fortes electorals. Llavors, sembla ser que els de Convergència Democràtica de Catalunya ja se'ls ha sentenciat de mort i per sempre, perquè ara fins i tot la seva antiga seu electoral de Barcelona s'ha convertit, atenció, en pisos de luxe.
Pisos de luxe?
Per tant, no queda res, no queda res d'allà.
De luxe.
Pisos de luxe.
No se podia saber.
I molt de luxe.
Val.
Clar, no serà un pis d'anar per casa, no, clar.
No serà.
Ha de continuar el llegat d'alguna manera.
Ja.
Llavors, en aquest cas, ha sigut la immobiliària Lucas Fox qui ha anunciat que posarà a la venda un complex de 19 pisos, 19 pisos de luxe.
Lucas Fox.
En Lucas, el bo de Lucas.
El Lucas de tota la vida, és el del barri del costat.
Sí, Lucas Fox.
Dèiem, posarà a la venda 19 pisos de luxe l'antiga seu de Convergència a Barcelona. Per si us interessa, 19, perquè mai se sap qui t'escolta.
19 pisos tenien una bona seu, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Una seu allà gran.
Sí, sí. Serà un complex, ho dèiem, de 19 habitatges que, atenció, es posarà a la venda a partir de... del... És que se'm posa malament a mi aquesta xifra. Del milió d'euros, val?
Un milió d'euros?
Milió d'euros.
D'entrada, eh?
D'entrada, eh? Així, pim-pam. Com qui va comprar el pa, Rafa, doncs...
Póngame tres.
Sí.
És així.
Llavors, es posaran a la venda per un milió d'euros quan acabi les obres, que està previst que sigui a finals d'aquest mateix any. Per tant, ja, no? Perquè estem a dia...
Sí, sí, és així.
A dia 21, ja. Per tant, això va viento en popa. Llavors, això no és tot, i és que l'àtic d'aquest edifici... on alerta...
És la cirereta.
Sí, sí, és la cirereta del pastís. Alerta perquè durant les últimes dècades hi ha hagut els despatxos de Jordi Pujol i Artur Mas.
Vale? Això té morbazo, eh?
Doncs ara mateix ja és un pis de luxe de ni més ni menys que 469 metres quadrats amb piscina privada.
Riu la Núria de risa nerviosa.
Sí,
sí. Això existeix, saps?
469 metres quadrats amb piscina privada i unes vistes privilegiades al Passeig de Gràcia.
Piscina privada, en un àtic, eh?
Sí, no.
Ja, és que, escolta...
Sembla
que...
surrealista, això. Sí. Llavors, el preu, com és evident, no és baixet i ronda pels 10 milions d'euros.
Re.
Póngame tres.
Sí, sí. Dóna'm aigua perquè m'estic marejant,
eh? Haces dos más.
Llavors, per anar acabant, dir-vos que segons
Sí.
Ah, no, perdoneu, que he tingut un lapsus. Que s'acabaran de construir ja aquests pisos, ho hem dit fa un moment, però que encara estan a la venda, val? Però que sí que hi ha alguns potencials compradors que serien, en aquest cas, segons hem pogut llegir, directius d'empreses que volen anar a viure prop de les seves oficines.
Ja, sí, ja. No,
sigui
que
agafis
el cotxe
o el patinet elèctric, perquè, evidentment, el transport públic pel aquesta gent no l'agafa.
Que sigui, locutors de ràdio no són potencials compradors.
No,
acabaria de ser.
No, jo us deia, estan a la venda, però sí que sonen noms de potencials compradors. Però el que us deia, no desistiu, perquè si algun oient té més diners que tots nosaltres junts i ho vol intentar, doncs, mira, pot viure a l'antiga seu electoral de Convergència de Barcelona. Hola, Ala, com canvien les coses,
És així.
Convergència, pisos de luxe.
A mi m'agradaria saber, però, què ha passat, ara ja sabem què ha passat amb l'antiga seu de Convergència, m'agradaria saber què ha passat amb l'antiga casa del catalanisme. Algú se'n recorda de tot allò? De la casa gran del catalanisme, li van dir... al carrer... ja me'n recordaré. Còrsega. El carrer Còrsega de Barcelona estava situada a la Casa Gran. Ja no sé...
Jo que, no tinc ni idea.
Que, perdona, jo sóc un no iniciat. En què consistia la Casa Gran?
Allò, quan... Mira, avui ve l'expresident Montilla, quan vingui l'expresident Mas, li preguntes.
Ah, al Mas?
Sí, home.
Vale.
Va ser el creador de la Casa Gran del Catalanisme va ser ell.
El que et puc confirmar és que l'antiga seu de Ciutadans al centre de Barcelona...
És una tenda de l'Espanyol.
És la botiga oficial de l'Espanyol.
Botiga oficial de l'Espanyol.
Sí, sí, sí. És un tros de botiga,
Sí, sí, és gran, és gran.
Sí, sí, sí.
És gran, fa cantonada.